Doncs una vegada més el saludem cordialment des de l'Hora d'Europa, l'espai doncs de política i de reflexió europea que tenim a Ràdio Maricel, com sempre amb la col·laboració d'Eurolocal, d'en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
Un mes més, anava a dir, pensava que parlaríem dels Next Generation i potser al final acabarem parlant de Next War.
Bueno, Déu-n'hi-do, perquè no ho sé, esperem que no, però realment la situació, jo crec que l'Albert ens donarà alguna pista, espero que sí.
Ho esperem.
Intuïtiva i que sigui positiu, però sí que realment, esclar, la situació no és una situació com per estar pensant en positiu, serà més la voluntat que tenim tots de que se solucioni ràpidament per la via diplomàtica, però penso que si s'ha arribat aquí és perquè en el cas de Rússia doncs vol treure alguna cosa a canvi, m'entens? No, a dir, jo us he pressionat i per tirar enrere, què em doneu, no? Això, perquè si no, no hauria arribat fins aquí per tirar enrere. I després ja ho veurem, perquè ja tenim l'antecedent de Crimea, vull dir que entre que ens ho estàvem pensant, pim-pam-pum, es van accionar aquella, hi ha una part del país i d'Ucrania i de moment això s'ha anat consolidant. I també jo crec que també estem en un moment donat de geopolítica mundial on, si veiem una mica, l'altre dia veia un, no sé si Albert ho tindrà en compte, però l'altre dia vaig veure un tuit molt interessant que amb tres diapos explicava una mica la geopolítica punt econòmica al món, com havia canviat, i, per exemple, un dels temes que valorava era, per exemple, tota la situació, per exemple, que viu un espai que és Àfrica, que durant molt de temps, econòmica i comercialment, Europa havia tingut una ascendència brutal, entre altres coses perquè moltes d'aquests països eren excolònies de països europeus i que en aquests moments qui talla el bacallà, perquè ens entenguem col·loquialment, econòmicament, amb inversions i també amb diplomàcia, el tema de la Covid ha servit també per fer diplomàcia amb un interès, evidentment, al darrere, és en aquests moments la Xina i Rússia, no? I per tant, especialment la Xina, però també Rússia, no? I per tant, això també suposa que els europeus haurem de prendre decisions que potser no ens agraden moralment, però que igual ens tocarà decidir coses que poder darrerament no estàvem acostumats i que ens tocarà també pues, prendre decisions que poder popularment no seran massa ben vistes. No ho sé, Albert, com ho veus això?
Anava a dir, l'introduïm des d'aquí amb l'Albert Balada, perquè a més, i ara agafarem el fil de la pregunta d'en Joaquim, jo no sé si els politòlegs els hi deu passar com amb els meteoròlegs, que quan ve la tempesta és quan més gaudeixen. No sé si aquesta serà la mateixa situació. Albert Balada, bon dia.
Hola, bon dia. Home, no és ben bé igual, però s'assembla, no? La veritat és que, així com els meteoròlegs treballen doncs, amb planificacions i amb mapes europeus i americans, doncs cadascú de nosaltres jo crec que som diferents, cadascú en base a la nostra pròpia formació, doncs anem fent un perfil i a vegades l'encertes o a vegades no, però en funció d'aquesta formació, la majoria de les vegades acabem encertant. Per tant, llavors, l'eufòria està de dir, oh, caram, he encertat això que jo vaig preveure, a vegades els encerts doncs, són resultats que no són òptims, diguem, per la societat, si tu vols, no? Però sí, és una situació que la podríem assimilar. Reprenent la pregunta del Joaquim, fa dècades que la Xina s'està fent amb Àfrica. S'està fent amb Àfrica per què? Perquè han mantingut els europeus la política colonial tradicional. Hem tingut la política del segle XVIII i la del segle XIX. Què hem fet? Doncs hem agafat, i sí, s'han creat empreses, allà tenen empreses també punteres, però els tècnics europeus. Són empreses doncs, de Costa d'Ivori, de Nigèria, de Kènia, però els tècnics europeus, britànics, francesos, alemanys. Els xinesos ho fan diferent, això, ho han fet bastant diferent. Vosaltres feu, nosaltres som els que demanem els resultats, però vosaltres feu. Amb aquesta manera de fer de la Xina, que curiosament és un país, bueno, avui ja no sé si és comunista, però és una manera de prou liberal de dir volem resultats, no? Nosaltres fem la inversió, però volem resultats a canvi. Home, jo crec que ajudes més a créixer fent això de fer la manera europea. La manera europea és de control. L'altra manera és la de fer un creixement. És cert que amb la manera xinesa, igual que amb l'europea, crees unes elites i el país no sé si progressa o no progressa. Progressa les elites. Tampoc ens enganyem massa, no? Però el Joaquim ho explicava perquè la geopolítica funciona d'aquesta manera en aquest moment. És a dir, la Xina sembla que no hi és, però hi és. Fixeu-vos com han canviat les coses en el moment en què la Xina li ha donat suport a Rússia en el suposat, i entre cometo, suposat conflicte d'Ucraïna. En el moment que Xina li ha dit, Rússia té raó, baixem una mica el to, europeus, americans, que la Xina ja s'ha posicionat. No fos cas que ens fessin mal. Us vaig a dir una botada, si voleu, però aquest suposat conflicte d'Ucraïna són els 2.100 milions d'euros que començarà a deure a partir de demà al govern de Kiev, a la Unió Europea i als Estats Units d'Amèrica. No hi ha res més, no ens enganyem. I, perdoneu, les tropes russes estaven a 300 quilòmetres de la frontera. O sigui, situem-nos. És com si les tropes russes haguessin estat a Saragossa respecte de Barcelona, perquè la gent es faci una mica la idea. És un conflicte, per mi, fals. El conflicte geopolític. Una altra cosa és que Ucraïna no és Ucraïna. Ucraïna són tres Ucraïnes, una part ja va marxar, que és Crimea, i queda la segona part, que és la de l'est i la del sud, que no controla en absolut el govern de Kiev. Per tant, no és un problema geopolític, ara, és un problema intern.
Ara aquí afegiré un detall. Això ho estem enregistrant, perquè a vegades això l'actualitat mana, això ho estem enregistrant dimarts al migdia. Això s'emetrà dimecres al matí. Dimecres és el dia de la suposada invasió anunciada per la CIA, que ja tots ens imaginem que no serà de tal, però clar, tot pot passar. Per tant, ho diem d'aquesta manera. I la segona, ara mateix ens acabem d'assabentar que la Duma, el Parlament rus, acaba de reclamar el reconeixement de Donetsk i de Luhansk, és a dir, aquestes províncies situades en territori ucraïnès, però de majoria prorussa, de majoria russòfona. I això té a veure amb el que comenta l'Albert, aquesta dispersió d'Ucraïna pel que fa al seu propi territori. Per les paraules de l'Albert, podem preveure que aquí ha estat tot una mena de joc del presoner on ningú té clar, o tothom té clar que aquí no s'acabaran tirant trets si no s'han fet fotos i prou?
Estic d'acord amb la pregunta, afirmació que estàs fent. Uh-huh. I no és res del que ens pugui semblar. No descarto que la diguem aquesta part de sud est acabi formant part de Rússia, no ho descarto. Però no és tampoc el que se'ns està plantejant, diguem. Se'ns planteja com si això hagués passat abans d'ahir, no? Escolta, va passat abans d'ahir i tal. No. És que, home, estic per dir-vos que si la Unió Soviètica se desmantella no el 89 quan cau el mur de Berlín, sinó posem el 95, 96, 99, doncs des de l'any 99, per tant, fa 23 anys que aquest tema s'arrossega. Per què? Doncs perquè Ucraïna és com molts dels estats ficticis de l'antiga Unió Soviètica. Fixeu-vos, parlen rus. No és que hi hagi unes parts russòfones, és que hi ha unes parts que no només parlen rus, com tota la República d'Ucraïna, sinó que a més són més propers al govern, a l'antic govern soviètic i a l'antic i al nou govern de Rússia, no?
O sigui, ens podríem parlar de pro-Kiev o pro-Moscou, més
per
que...
Per tant, diguem, és d'aquests estats que no... Sí, o sigui, no. O sigui, russòfon és, diguem, la llengua. No, però és que la llengua és tota. Els ucraïnesos parlen rus. Per tant, dit això, després hi ha una part est-sud que, diguem, som pro, diguem, culturalment, és una qüestió cultural, però russos, però culturalment, per tant, diguem, no només és frontera, sinó que de fet havien format part de Rússia, no? Llavors, entenent això, bé, no sabem com pot acabar. És a dir, el tema d'Ucraïna va ser claríssim, també. Perquè el 90% d'Ucraïna, perdó,
de Crimea.
De la República de Crimea, va voler ser rus, perquè eren russos, perquè, de fet, que s'ha de rebuscar amb la història, no? Els tàrtars, que fixeu-vos, eren pronazis, van ser castigats a Crimea, però els tàrtars eren russos, per tant, els descendents d'aquests tàrtars, és a dir, la tercera generació vol tornar a la casa mare, eh? Vull dir, per tant, quan entens això, entens què és el que ha passat, no? A Ucraïna, doncs, más de lo mismo, o sigui, la història Ucraïna sí que existia, no és el cas de Crimea, però tampoc era exactament el que és avui Ucraïna, per tant, són territoris que eren de l'antiga Unió Soviètica, que es van acabar formant a la República Socialista Soviètica d'Ucraïna, no? Bé, doncs, es resol 23 anys més tard allò que alguns altres països han resolt més aviat, no? Però pot acabar passant? Home, no ho sé. A lo millor no acaba passant, a lo millor no es tracta d'això. El que passa que des del punt de vista, diguem, geopolític, com es ven la pel·lícula? La pel·lícula es ven de la següent manera. Rússia vol envair i, per tant, amb aquesta invasió, nosaltres, com ja vam intervindre també a la Primera i Segona Guerra Mundial, Estats Units i la Unió Europea intervenim. La Unió Europea gairebé gens o poc. Perquè, si us hi fixeu, el ministre Borrell està desaparecido, no se sap què fa, no? Vull dir que perillós, també, eh? Perillós per la Unió Europea com a tal, donat que aquest és un programa de la d'Europa. El que estigui desaparegut és perillosíssim. I les negociacions que pugui fer, per exemple, un govern com Alemanya, que depèn absolutament de tot amb la política energètica que té, de Rússia, França, que ja sabeu, vull dir, el que tocava fer de França doncs és política imperial, vull dir, per tant, doncs no fa poca cosa més. Per tant, tot això és una escenificació. I avui, tu que feies esment a el que pugui passar demà, avui a les 9:45, crec, les tropes russes s'han replegat. Per tant, allò que havia anunciat la CIA, recordeu que la CIA és la de les armes de destrucció massiva, eh? Vull dir, ja sabeu que a què va portar, eh? Fa temps amb aquesta història. Per tant, jo crec que això no passarà, el de demà. Bueno, espero no equivocar-me, però jo crec que no hi ha el que diuen els americans, que hi haurà. Els americans són els primers interessats, i ara us semblarà que sóc antiamericà i no ho voldria pas semblar, però no sóc anti-res, no? Però teniu en compte que els americans tenien parada la indústria armamentística i la indústria de guerra. Recordeu la retirada d'Afganistan, tot aquest tipus de coses. La primera indústria americana és la indústria militar. S'ha de moure. Sí. Veure, no vull fer pals de sec perquè no és un tema que conegui molt, però si li han donat entre la Unió Europea i Rússia, la Unió Europea 1.200 milions, Estats Units 800 milions, segurament el moviment de tropes, el moviment de vaixells, tota aquesta història, són 2 o 3.000 milions d'euros més en què juga l'economia nord-americana, no? L'economia o empreses que subministren a l'exèrcit nord-americà. Per tant, a vegades no cal que ens creguem tot allò que estem veient, eh? No culpo els periodistes. Els periodistes informeu. Jo culpo, diguem, els estats, no? Els estats escenifiquen. Quan de vegades, en aquest cas, només per mi, és economia el que hi ha darrere.
Uh-huh. Això ha quedat molt clar i no hem parlat, encara no ha sortit el cas del paper d'Alemanya amb el Nord Stream 2 i bé, avui precisament doncs, Olaf Scholz ha anat a entrevistar-se amb Putin. Per cert, ha sortit aquella taula llarguíssima, fet el Càcer. Fet el Càcer. Per tant, el paper d'Alemanya primer adoptant un perfil baix, després, doncs, quan Biden crida l'alto, Scholz doncs, canvia una miqueta el discurs, però clar, la clau del gran gasoducte, que precisament doncs, Zelensky li ha demanat a Scholz que bé, que no l'activi, perquè clar, mentre el gas pugui passar per Ucraïna, alguna cosa en traurà. És a dir, que al final aquí estem... És un joc més, sembla, més un joc econòmic, com apuntava l'Albert.
Clar, fixeu-vos en un detall. L'única cosa a què nosaltres hem tingut accés, ciutadans de peu, experts, periodistes, de les trobades a la taula immensa del Putin, és això, la taula immensa del Putin i els dos representants. Del contingut de les converses, del que realment s'ha dit allà dintre, res. Ningú en sap res. Per tant, els SULS hauran anat a fer doncs, un cub de focs, fer veure què, però ha dit, no ens fem mal, que Alemanya encara fa fred fins que arribi al mes de maig, no ens fem mal, no? A veure, estic ara fent una mica de broma en aquest sentit, però és perquè la gent ens entengui, no? No em crec res de lo que diguin. Com us he dit abans, no em crec res de lo que li hagi dit el primer ministre, bueno, president de la República Francesa, no em crec res de tot això, no? Entre altres coses, perquè diguem, és que no podeu fer res. És que imagineu-se, si ara hi hagués una situació de conflicte bèl·lic, França, Alemanya, Alemanya no té exèrcit, vull dir, és que clar, França sí que té exèrcit, però que hauries de fer de les tropes de fora, perquè les tens tropes totes disperses pel món i tal, no? Perdoneu-me que insisteixi, és una qüestió econòmica, i una qüestió econòmica pròpia, no d'altres, és una qüestió econòmica. Has de fer moure l'economia. I permeteu-me un apunt, encara que em faci pesat. Estem en un moment en què ens estem acostant a el que els sociòlegs en diguem el moment de canvi del 2047, la singularitat, no sé si heu sentit a parlar d'aquesta expressió. Què suposarà això? Suposa un canvi absolutament total de la nostra societat. Desaparició, algunes vegades ho he dit aquí, del factor treball, desaparició de moltes coses. És una expressió més, aquesta qüestió ucraïna, de la resistència del sistema a morir. Dius, és que no té res que veure. Bé, suposo que d'aquí, si tornem a fer un programa d'aquí 15 o 20 anys, ja serem vellets, podríem venir aquí a parlar, no? Podríem veure què és el que ha passat. I insisteixo, no? És economia més la resistència al canvi que es pot estar produint. No hi veig més factors.
Ara saludarem a l'Oriol Lázaro, que ja se'ns ha també incorporat, però encara a partir, estirant del fil d'aquestes reflexions que feia l'Albert, encara una altra qüestió. Encara que sigui tot economia, se'ls hi pot escapar de les mans la qüestió? És a dir, pot arribar al punt que algú digui, miri, apreto el botó perquè ja estic pam, i llavors ja, com en el seu dia doncs es va matar l'arxiduc de no sé on, a Sarajevo?
A veure, aquesta és la manera en què ens estan venent la pel·lícula, no? Fixeu-vos que, a més, apareix ja l'expressió Tercera Guerra Mundial, jo no m'ho crec. De veritat, dieu-me que tinc una visió així bonista de la vida, però no és ni tan sols una visió bonista, no? Jo crec que aquí hi ha una tensió, diguem, hi ha un país d'influència russa que és innegable, i per moltes coses que es facin, per molta inversió europea que es faci, això no ho canviaràs, és a dir, encara que el govern d'Ucraïna s'estabilitzi i domini tot el territori, continuaran sent de parla russa i d'influència cultural russòfona, vull dir, perquè això no ho aniràs a canviar, però no veig que el conflicte sigui doncs, això. És que tenim en compte que ni dels míssils de Cuba, que després s'ha pigut, era una qüestió com aquesta. La venda que se'ns feia, recordeu, amb míssils de Cuba, estem parlant dels anys 60, no? És que ni tan sols va passar, després s'ha sabut que no va passar, que hi havia fotografies falses. Fixeu-vos que aquí també hi ha hagut fotografies falses, no sé si sabeu això, Diguem, la CIA va fer circular tropes establertes a la frontera ucraïnesa que eren falses. Bé, ja en sap d'això, perquè el de la destrucció massiva també va fer circular fotografies falses. Per tant, tot això no crec. S'està intentant que sigui així, clar que s'està intentant, però no crec que es produeixi allò del botó, no? El botó en rojo i vingui, saltem tots els aires. Jo crec que, a més, no li interessa a ningú. A ningú li interessa això en aquest moment. No estem en un moment pues, com el de Sarajevo, de la mort de l'arxiduc, no estem en aquests moments.
Però tothom es vol posicionar bé aprofitant una crisi. És a dir, com a mínim, doncs Rússia ha enviat les tropes...
Teniu en compte el que us deia, no? Els 2.100 milions d'euros Europa i Estats Units han fet de banc, perquè no són gratis, són amb garantia i a més són crèdit, per tant no és una subvenció, no? Més el moviment de tropes que suposa diners, no oblidem que suposa diners.
Per tant,
Europa no mou diners, però els mou per aquí.
D'entrada, qui comença perdent és Ucraïna.
D'entrada, Ucraïna hi perd, perquè ha de tornar, o sigui, demà ja ha de començar a tornar 2.100 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Oriol, Lázaro.
No sé en quin procés ni com ho ha de fer i tal, però de moment ja està enganxat a 880 milions d'euros dels Estats Units i 1.200 de la Unió Europea. Vull dir, dius, pobrets, no?
Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Estàs escoltant a l'Albert, no?
Manem?
Estàs escoltant a l'Albert.
L'estava escoltant molt atentament, perquè diu coses realment molt interessants.
Al final, tot, per una banda, doncs els que ens dediquem una miqueta a això ja veiem que tot plegat és una guerra de propaganda. I això, diguem, ja ho sospitàvem, però més enllà d'això, doncs, coincideixes en aquesta visió de que al darrere d'aquesta possible guerra que hauria de començar imminentment, enmig d'uns Jocs Olímpics i tot, doncs hi ha una altra cosa molt més fonda?
Bueno, més que més fonda, que jo diria que és més banal, que això és el que ho dur, que hi ha vides humanes que estan patint per culpa que hi ha uns quants que estan jugant a fer el negoci. És una espècie de partida de pòquer, de jo t'amenaço, jo faig el farol, t'amago la carta, te l'ensenyo, et dic que tinc, no dic que tinc. Al final es busquen posicions de força per aconseguir negociar. I ja està. No crec que hi hagi ningú amb el botó, com deies abans. El que sí és cert que qui pateix pel mig i molt és la població d'Ucraïna. No? I aquí és on hauríem d'haver estat potser molt més atents fa temps enrere. Sembla que era el Solchaga que deia que Ucraïna era com el jardí de darrere del pati de darrere de Rússia i que s'havia de respectar, que hauríem de tenir sensibilitat amb això, perquè al desmuntar-se la Unió Soviètica, Rússia, diguem que va tenir molt recel. I aquí en Putin està mostrant aquest recel de dir, val, si OTAN, molt bé, però que no estigui a tocar de casa meva, No us passeu. Aquesta espècie de flirteig entre la OTAN, la Unió Europea, amb voler incorporar a Ucraïna, doncs, bueno, ha posat nerviosa Rússia i ells han marcat territori i han dit, escolteu, que estem aquí i no us passeu, Bueno, i aquí estan en aquest joc i aquesta negociació.
I l'Albert abans apuntava una altra qüestió no menor, precisament perquè sembla la carta oculta, que és la Xina. La Xina que d'entrada no deia res, després va dir que, bueno, que compta, que amb Rússia no sé què, i que sabem que Xina doncs, té, a part d'una geopolítica que vol mantenir, que vol sortir també de la crisi del coronavirus, o una economia doncs, que ara li tambaleja una miqueta, i l'ull posat a Taiwan. És a dir, tota una sèrie de qüestions. No sé, Albert, si la Xina pot acabar sent el gran beneficiat d'aquesta partida.
Home, jo crec que aquí la Xina està com a doyente, us explico. A principis de segle, jo dic la primera dècada, no estem tan lluny, neix una organització que es diuen BRICS. Es bategen pel nom dels països que en formen part, que és Brasil, Rússia, Xina, Índia i Sud-àfrica. Per tant, l'únic que fan aquests països és donar-se suports entre ells. No? Fins i tot tenen una moneda criptogràfica que utilitzen entre ells, el famós ECU que nosaltres utilitzàvem abans que existís l'euro, doncs ells també l'utilitzen. Quan ha anat el Bolsonaro de Brasil, teòricament, segons els mitjans de comunicació, a fer-se la foto amb el Putin, recordeu que s'ha menystingut molt aquesta fotografia, no? No estic parlant de si m'agrada o no m'agrada el Bolsonaro, però el que us vaig a dir és el Bolsonaro el que s'està expressant en base a aquesta confluència BRIC. És a dir, els països que formen el BRIC han donat suport a un dels seus països que, diguem, està en conflicte d'alguna manera. S'ha posicionat la Xina, s'ha posicionat Brasil, la Índia no sé si ho acabarà fent, però segurament farà algun moviment a l'Índia. Per tant, és normal tot això que estigui passant, però ells no hi entren. Diguem, el BRIC neix d'una relació econòmica, igual que la Unió Europea. Per molt que vulguem ara, diguem, fer una unió política, la unió política en realitat és una unió econòmica, no? Doncs ells també són una unió econòmica i el que s'estan és donant suport. No crec que tingui cap benefici ni cap guany, només és aquest posicionament. És a dir, en un moment determinat, a la història del món, hi va haver el bloc liberal i el bloc comunista, en aquest moment, diguem, ja continua havent-hi un bloc liberal i un bloc comunista, s'ha redimensionat, que ja no, ja no és comunista, es redimensiona amb aquesta fórmula dels BRICS. Per tant, potser el que us dic, a lo millor demà veureu que a l'Índia surt algú dient no sé què i a lo millor Sud-àfrica surt dient no sé què. Fins i tot amb aquests BRICS també hi entra Mèxic, com a país menor, que no sé si dirà alguna cosa. Són aquestes coses, no? Per això a vegades anem amb compte amb les fotografies. Perquè, clar, el Bolsonaro, que té una imatge, el té, quan s'ha fet la fotografia, mira aquest ara. Ara aquest va a fer veure que és muy amigo del Putin. Bueno, és que no ve d'en ell, és que ve d'abans, això, saps? Vull dir, ja estava posicionat.
Una mica allò de dime con quién vas y te diré quién eres.
Sí, clar.
Bueno, és que en realitat és això. Teniu en compte que...
A més, ara...
Digues.
Digues, Albert, perdona.
Jo el que us vaig dir és a dir, és que Brasil és un continent amb ell mateix dintre de Llatinoamèrica. Té milions i milions i milions d'habitants, és un país productor de petroli, és un país productor d'indústries primeres. Vull dir, no és un país menor. Vull dir, passa que, clar, tenim una imatge de Brasil molt del Carnaval de Rio de Janeiro, però vull dir, tampoc és exactament això. Vull dir, és una potència llatinoamericana, no? Per tant, fixeu-vos la posició en el món, no? No hi ha cap país africà, és cert, perquè diguem, són països subsidiaris dels BRICS, però hi ha un peu a Llatinoamèrica,
bueno, sí,
hi ha
sí.
Un peu a l'Índia, hi ha un peu a la Xina, Albert... hi ha un peu a Rússia, però també a Sud-àfrica.
Hi ha Sud-àfrica, exacte.
Per tant, fixeu-vos, estem parlant del món, eh? En realitat.
Sí, sí. Jo el que veig amb Xina, que era el que preguntaves una mica, el que veig és que ja li va bé que hi hagi el protagonisme o el focus en altres punts, perquè així van creixent i desenvolupant-se sense fer soroll, però en realitat estan a per tot i el que ells estan treballant molt fort des de fa molts anys, i de fet ja són pràcticament els amos, és amb les matèries primeres. Poca broma amb això. Perquè ja estan pràcticament a tot Àfrica i estan entrant molt fort al que és Sud-amèrica.
També. Sud-amèrica, ara mateix.
Sí, senyor. I, per tant, que vagin fent soroll als altres, ja els està bé. Així el foc d'atenció no recau amb ells i van fent, i van fent, i van fent.
Poca bueno, broma, i amb tot això, nosaltres, la Unió Europea, que sempre s'havia dit que érem una mica els líders comercials del món, era l'única cosa que ostentàvem, no dèiem, som un nan militar, políticament doncs, ens agradaria fer moltes coses que no podem arribar a fer perquè encara no tenim aquesta unitat política a nivell de Unió Europea com pot tindre un altre estat consolidat, com pot ser Estats Units, Rússia, etc. Però que, en canvi, sempre, d'alguna manera, traiem pit per dir, bueno, però de totes maneres som la primera potència comercial del món, és la Unió Europea, i inclús alguns països de la Unió Europea, personalment cadascú d'aquests, en alguns sectors. Jo crec que aquest tema és un dels temes que en els darrers 15-20 anys estem perdent, abans ho dèiem, no? I ara ho dèiem amb l'Aver i ara ho dèiem amb l'Oriol, vull dir... I la Xina, en un moment donat, que és el que està suplint com a líder comercial del món en aquests moments per xifres i per àrees d'influència comercials i econòmiques. Àfrica és un exemple que hem descobert els últims temps, però que això no és dels últims temps, vull dir, s'ho porten treballant durant molt temps, i com ara deia l'Oriol, poc a poc i sense fer feina, i l'Albert ho corroborava, també a Sud-amèrica estan entrant fort, no? Vull dir que, per tant, no sé, aquest és un dels temes que a mi... ja que parlem que al final tot això és un escenari econòmic, doncs, bueno, l'escenari econòmic veiem-lo amb una visió molt més àmplia, que no només amb la crisi que tenim en aquests moments a Ucrania, aquí al bell mig d'Europa, sinó la veiem a nivell global i estem veient com la Unió Europea és la gran perdedora, a nivell econòmic, sobretot.
Oriol.
Jo volia comentar que al final la Unió Europea és atractiva des del moment en què som 400 milions i escaig d'habitants, però en canvi tenim, que percentualment no sé molt bé la proporció que és...
5% del món.
5%. Sí, aproximadament. Però en canvi em sembla que som el 15% del comerç, o sigui que som gent molt compradora. I per tant som un mercat molt atractiu. I això fa que encara tinguem una mica de capacitat d'influència en la deriva econòmica del món. Del planeta. Per què? Doncs perquè si nosaltres decidim deixar de comprar algun tipus de producte, doncs som uns compradors importants. Això vol dir que aquell producte caurà fort. Aquí és on jo crec que la Unió Europea té la seva capacitat d'influència encara. Encara. Què vull dir? Doncs, per exemple, amb els tractats bilaterals que fan la Unió Europea amb altres països, aquí és on la Unió Europea pot marcar uns estàndards mínims que respectin els drets humans, que hi hagi unes qualitats mínimes. Jo crec que aquí és on s'ha de fer forta la Unió Europea i s'ha de fer valdre. Perquè ara mateix crec que és l'últim agafador que queda. L'última palanca forta que realment tenim com a europeus. Però vaja, que jo crec que és molt vàlida i molt bona.
Mm-hmm. Albert?
No, si em sí. permeteu...
Endavant.
Que estic totalment d'acord amb l'Oriol. El problema, i sempre que he vingut aquí en aquest programa, ha sigut molt pesat, és a dir, el fet de que Europa no sigui formalment una federació d'estats és el que la fa dèbil. És a dir, perquè parlàvem del paper de l'alt comissionat amb la història aquesta ucraïnesa. Nul, està desaparecido en combate, no? Però és que el paper de la Unió Europea, diguem, en el context internacional, tot i sent un paper que, estic d'acord amb l'Oriol, podria ser positiu, perquè diguem, nosaltres som allò que en diríem els garantes d'Occidente, no? D'alguna manera, aquells ideals de les revolucions podríem continuar-los imposant, però clar, com que anem cadascú a la nostra i servint interessos propis de país, difícilment es podrà aconseguir el que diu l'Oriol, que està molt bé, vull dir, no contradic pas amb el que ell diu, no? Però que és el que hauria de ser, o sigui, el paper, diguem, de potència petita, ja no som aquella potència imperial grossa, de potència petita, i poguer-hi entrar, però no hi entrarem, vull dir, ens estan deixant al marge. Jo la sensació que tinc és, i el conflicte d'Ucraïna ens ho està demostrant, Europa s'està quedant al marge per moltes visites al Putin que li facin. Qui compta amb el conflicte d'Ucraïna? Estats Units, el que pensa la Xina, el que pensa, no el que fa, i Rússia. La Unió Europea no pinta absolutament res, dona crèdit, res més.
Mm-hmm. Sí, sí, em referia al tema del comerç, perquè és pràcticament l'única, no, però em sembla que té dues competències exclusives a la Unió Europea. No? Doncs aquesta és una, la de poder negociar pactes bilaterals a nivell comercial. I per això que és l'única eina que té ara mateix la Unió Europea per fer-se forta d'alguna manera a nivell internacional. I tens tota la raó, mentre no siguem una federació real d'estats, no tindrem cap força, no? L'acudit aquell de que és que jo quan vull trucar a la Unió Europea no sé qui trucar, perquè tens quatre caps diferents. Però clar, és que és veritat.
Mm-hmm. Allò, which telephone number, no? Mm-hmm. Which telephone number i...
Sí.
De tota manera, i lligant amb el que estàveu comentant, va passar una miqueta desapercebuda, però l'anunci de la senyora von der Leyen, sabeu que fa una o dues setmanes aproximadament, que es volia invertir no sé quants mils de milions d'euros en intentar reposicionar la Unió Europea en la fabricació de microchips.
Chips. I...
Això fa temps que s'està coent.
Claro.
I crec que s'hauria d'haver anat més ràpid, perquè a hores d'ara ja hauríem de ser-hi, però fa temps que se'n parla d'això, i de fet des de Barcelona hi ha alguns actors que intenten estar dins d'aquest nou projecte, i és que, vaja, és imprescindible, pel que va dir ella, la pròpia von der Leyen, i pel que s'ha pogut saber a la premsa, tenir un xip, o sigui, no haver de dependre de xips que ens venen de fora, que a més, si algú algun dia decideix tancar l'aixeta, doncs, home, avui en dia depenem tant d'aquesta tecnologia que no podem estar en mans d'altres.
Mm-hmm. Si no tens una... Digues, Albert.
No, el que passa... a veure, he de subscriure les paraules primer de l'Oriol per poder després afegir-hi més coses, no? Perquè si em sembla que el contradigui, no el contradigui en absolut. El problema és que, com sempre, anem amb retard. Sí, està bé que ens posicionem amb el tema dels microxips, però per què ha vingut el posicionament europeu? Doncs ha vingut en el moment en què la Xina ha tancat l'aixeta, argument que es donava. No, bueno, va ser clar, el tema de la Covid, no es pot enviar, no sé què, però la Xina va tancar l'aixeta. I nosaltres aquí a Catalunya ho vam viure, o sigui, hi ha hagut fàbriques de components electrònics, hi ha hagut fàbriques d'automoció.
Sí, correcte.
Que han parat perquè no arribaven, també passava a França, també passava a Alemanya, no? Quan ha passat això, és quan responen, ara hem de fer aquesta inversió. Clar, on, per mi on rau el problema real és que anem amb retard, o sigui, no tenim polítiques pròpies ben endegades. Els microxips d'aquí 4 dies estaran antiquats perquè la tecnologia ha evolucionat. Està la Unió Europea i té organismes que estan fent aquests estudis, però quan veus la comparació d'aquests organismes amb els mateixos organismes dels Estats Units, doncs veus que és molt deficient. Sobre temes de tecnologia i de tecnologia avançada, doncs més aviat no. I anirem sempre a remolc. És a dir, països com és el cas d'Israel, que és un país petit, petitíssim, ens està donant 50.000 voltes a els 20 i tants països que formen la Unió Europea. Per tant, potser que es posin les piles, perdoneu-me. I està molt bé que la senyora von der Leyen hagi decidit, doncs, escolta, comencem a fabricar xips europeus. Però això dels xips ja és de fa 20 anys.
Sí, ara... Perdona, Quim, endavant.
No, bàsicament una cosa, perquè la gent tingui noció, i és que a vegades mirem les quantitats i els imports i ens donem compte que hi ha multinacionals americanes dedicades al sector que inverteixen molt més que tots aquests 27 països junts amb algun tema concret en quant a el que és recerca i innovació. Una multinacional en contra dels 27 estats. Per tant, la dimensió que ja arriba tard també és una dimensió que arribem tard també econòmicament, perquè la inversió és moltes vegades molt minsa, no? Per lo que suposa voler també no només invertir, sinó també intentar liderar algun sector. És que no és impossible liderar-ho així, no?
No, com bé dieu, és qüestió d'inversió. Ara sí que s'està obrint la inversió a la informàtica quàntica i fotònica, tota aquesta nova evolució que ha de fer la tecnologia. Però sí que és cert que Israel, de fet, és el país amb molta diferència que més inverteix en investigació i desenvolupament. Per això estan sempre al capdavant. Aquí a Europa s'ho ha de creure, ha de retenir talent, perquè a més hi ha talent d'aquí que ens el prenen perquè els hi paguen millor. O sigui, hem de fer un pas molt gran i clar, no podrà ser d'avui per demà. Crec que s'estan intentant posar una mica el camí per arribar-hi, però no es podem ser tímids, i sí que és cert que són intents tímids de moment.
Bueno, ara fa uns dies havia aquesta notícia on el govern espanyol declinava a entrar a formar part de la patent europea, per tant, i acompanyava al costat l'article, em sembla que va ser de La Vanguardia que ho va publicar, i en el costat d'aquest article es deia, bueno, no sé si t'exclous és bo o dolent, perquè això ja no volia entrar, jo tinc la meva opinió i crec que és dolent, evidentment, però el que m'importa era, perquè això és opinable, però al costat de l'article havia una altra referència, i això és una qüestió objectiva, que deia que Espanya era dels països, diguéssim, deficitaris en quant a inversió d'I+D, no només a la Unió Europea, sinó a l'OCDE. Per tant, vull dir, a sobre que tenim poca inversió ja d'una manera cultural, econòmicament i estructural de les institucions públiques del país, resulta que, a més, ara decidim no volem entrar a la patent europea. No ho sé si aquest és el camí, però em dóna la sensació que no anem... Si no és el camí, no anem ben encaminats. Permeteu una mica el joc lingüístic.
Ara m'ho permetràs que introdueixi aquí la sornegueria. Sempre podem invertir en nuclears.
Això, mira, és un disc... No, aquí ara intentaré ser una mica l'advocat del diable.
A veure.
En realitat, la generació d'energia a través de les nuclears és la que genera menys residu i menys impacte ambiental. Ara bé, sí que és cert que el residu que genera és molt perillós. Però a nivell de generació de residus i d'impacte ambiental, dona 1.000 voltes a qualsevol altre. Uh-huh. Ja està, Sé que sóc molt dolent,
Sí, però, sí, sí.
Però a part d'això, ens fem un fart de comprar energia nuclear a França. Després aquí farem tots els discursos que voldrem, Perquè no volem molins, no volem espatllar el paisatge, que puc estar-hi molt d'acord. Són debats que els hem de tenir. Però estem comprant energia nuclear. Siguem-ne conscients. Ja està. Ja. És que quan ho sento sempre em ve aquesta, em surt la xispa. Jo no és que estigui a favor de cap nuclear, però, ostres, hem de ser sincers amb nosaltres mateixos, perquè a vegades sembla que... Bueno, molt bé, jo estic en contra de generar residus perillosos. Totalment en contra. Però vaja, a veure, alguna solució haurem de trobar, alguna manera de crear energia. I a sobre, fem el gest hipòcrita, entre cometes, de comprar energia nuclear. Hauríem de no voler-la.
No? Albert, Europa és hosta de les seves pròpies contradiccions?
Absolutament. I quan aplica polítiques de P3, doncs jo estic d'acord amb l'Oriol. Fa lleig dir que estàs a favor de les nuclears. Fa lleig, perquè clar, el discurs, diguem, l'ecologisme ha impregnat tot. I per tant, bé, per què no es va continuar investigant amb la reutilització dels residus de les nuclears? Bé, doncs perquè es va implementar aquest discurs de que les nuclears eren dolentes i havien començat ja a treballar-se amb la reutilització dels residus. I, a veure, no estem gestionant els residus en general, també es poden fer, hi havia investigacions sobre aquest particular. Però com que es va instal·lar aquest discurs, principalment en aquest país, Espanya, i diguem, a totes les corrents ideològiques doncs, a França i a Alemanya, bé, doncs, és dolent que utilitzem l'energia nuclear. Bueno, mireu, aquests famosos sols que s'estan instal·lant, que ha fet la Xina i que la Unió Europea ja ha fet aquesta, no? L'utilització de l'energia del sol, pues, si és energia de fusió, si estem parlant de lo mateix, en realitat estem parlant exactament de lo mateix. L'únic que han après ja a no generar residus, val, però estem parlant d'energia nuclear. Vull dir, no ens enganyem, perquè en realitat l'energia que haurem d'utilitzar és aquesta, no és d'altra, perquè l'energia dels minerals fòssils doncs s'esgota i en 25-30 anys doncs, no tindrem disponibilitat ni de gas ni de petroli i l'hem d'anar buscant. Jo continuo insistint i em faig molt pesat, ho sé, perdoneu-me. La Unió Europea, diguem, treballa per ja sé que, diguem, ja hi ha discurs, vull dir, tampoc la vull, no sóc contrari, vull dir, podria semblar una persona contrària a la Unió Europea, no ho sóc, al contrari. Però, clar, treballa per fets consumats, no? Vull dir, passa una cosa, ara farem això, passa una altra cosa, ara farem allò. I quan ens estem referint, i aquí voldria recuperar una mica el que ens ha dit el Joaquim Millán, la posició del govern espanyol, que pràcticament, diguem, no hi ha ni patents ja registrades, de no voler-se entrar dintre, perquè això sí que és un fet europeista, d'entrar dintre de la patent europea, que suposaria als inventors, aquells que creen la patent, de que aquesta patent és vàlida per tots els països de la Unió Europea i, per tant, li estàs abaratint els costos de registre. I aquesta patent que jo registro a Espanya, després de registrar a França, registrar a Alemanya, que la puguis tindre un registre europeu de patents, això per mi és una autèntica bajanada. És més, no és només això. Imagina't que tu tens una patent registrada als 27 països, quina imatge dones, no? Vull dir, d'aquesta patent. Perquè, clar, ara, què passa? Que igual resulta que ni eren de qualitat les patents que demanàvem, o sigui, no en demanem, però a més no eren de qualitat, perquè tornem a l'inici d'aquesta part de la conversa, com que resulta que no hem invertit en I+D+I+S, doncs resulta que, bé, no tenim res. Realment, estem en un moment molt complicat, perdoneu-me, vull dir, ara em surt la vena catastrofista, però quan veus aquestes coses, dius, uf, que mal que estamos, eh?
Veus, Albert, com no et surt bonista al final?
No, però això que deia l'Albert dels fets consumats...
Al final sí, perquè sempre
m'he preguntat,
espera bé, i per tant alguna raó tindrà.
Sí. Digues,
Oriol. El que deia l'Albert dels fets consumats, això de les nuclears, va haver-hi una excitació en contra de les nuclears quan va passar tot el desastre aquell del tsunami que es va emportar...
De Fukushima.
Exacte. De Fukushima. Aleshores, tot allò va alertar i va crear una opinió pública en contra de les nuclears. Alemanya va deixar d'invertir, França semblava que aturava el creixement, cosa que darrerament han revertit i França ha dit que està invertint i Alemanya, diguem que ha allargat concessions. Per tant, està mantenint, com a mínim, la inversió en nuclears. A part d'això, un altre exemple de fets consumats va ser amb els plàstics. Aquí anàvem dient que havíem de reutilitzar plàstics, que havíem d'aconseguir no generar-ne tants, tal, però mentre Xina ens anava comprant tones i tones de plàstic que aquí no sabíem què fer-ne, no es va fer res. A la que Xina va dir, bueno, prou, ja no et compro més plàstic. No, compro no, o sigui, ja no t'accepto més plàstic perquè li pagàvem diners perquè això em portessin. Aquí vam haver de treure aquella, aquesta directiva europea dels plàstics d'un sol ús. Vinga, no generem més residus plàstics, que encara n'estem generant, però no tant. Val. Però, ostres, anem sempre a topar de morros contra una realitat que, a més, la preveiem, perquè no som tontos tots plegats, no? Ho veiem a venir, i al final acabem topant amb la realitat. Això del xip va passar una mica el mateix. Ja et dic, almenys jo ja fa 6 anys o enrere o així que sento parlar de que s'ha de fer un xip europeu. I encara hi som. No? Sí. Doncs el dia en què sapiguem ser més efectius, més diligents, aquell dia tenim moltes eines per realment recuperar la iniciativa. Però avui per avui encara som massa poc operatius. Europa segueix sent massa lenta, amb tota la seva estructura i la quantitat d'esgraons de decisió que hi ha, i la decisió està més molt repartida. Clar, tot això ens fa molt poc competitius amb la resta del món.
O sigui que al final el resum podria ser que si Europa vol ser algú ha de canviar de xip, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, Massi, està bé el joc de paraules.
Bueno, escolteu, portem una bona estona, com no ho estem fent en directe, clar, no ens marca el rellotge, però un o altre rellotge ha d'haver. Jo crec que ha quedat prou clar aquest passeig, que ha començat amb la crisi ucraïnesa, acabant amb la crisi d'identitat europea, que és un clàssic d'aquest programa, oi? Perquè no el resoldrem, no l'hem resolt ni el resoldrem. O sigui, la cosa queda clara. Joaquim, ho deixem? Ai, ara no.
Bueno, endavant, jo crec que portem una bona estona i bueno, s'ha parlat de tot.
Bé, Joan, podríem deixar-ho aquí per continuar el mes que ve, esperant que hi hagin bones notícies. Jo no sé si per totes les coses que avui hem comentat, però per algunes especialment amb la crisi d'Ucraïna, que realment és la que està ocupant pàgines de diari i comença a preocupar l'opinió pública, no?
Doncs Joaquim Millán, Albert Balada, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Oriol Lázaro, igualment, moltes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I fins al mes que ve.